Són les 8 del matí. Bon dia des de l'estudi de Ràdio Capital.
Sol, dilluns ha començat encara amb festes de nubositat, però al llarg del dia i sobretot els dies vinents, el temps assolellat guanya protagonisme.
Bon dia, són les 8 d'avui, dilluns 12 d'abril. Comencem una nova setmana. Avui ens espera un dia més assolellat, sobretot a partir del migdia, però amb vent. Ara mateix tenim uns 9 graus tant a Pals com a Palafrugell. De seguida ampliarem més la informació meteorològica amb l'Alberta Aparicio. De moment, avui al Supermatí toca parlar de coronavirus, perquè el divendres passat va tornar al confinament comarcal de cop i volta i això ha tingut un efecte directe en els establiments de la Costa Brava. Després de treballar al 100% durant la Setmana Santa, avui explicarem com han viscut aquest últim cap de setmana. Ja us avancem que el ritme de feina ha baixat i molt. També aprofitarem avui per explicar com està la situació epidemiològica al Baix Empordà i parlarem d'indicadors i de vacunes. Més coses, avui parlarem amb la Sílvia Munar, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Pals, que ens explicarà com funcionarà la 27a edició de la campanya Pals i la cuina de l'arròs, una campanya que comença aquesta mateixa setmana, el dijous 15 d'abril, i que s'allargarà fins al 16 de maig. Sabrem què trobarem a Pals d'aquest any i com ha estat organitzar aquesta campanya històrica en plena pandèmia. I el programa d'avui l'acabarem amb la secció Veus de l'Empordà, amb la Mar Coll. Tot això i molt més avui al Supermatí de Ràdio Capital. Són les 8, comencem. Abans que res, hem de saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Dani Cortés, bon dia.
Hola, Anna, bon dia.
Era l'Eugènia Güell, Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
I Paula Balcebre, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem amb els titulars del dia. Com us explicava fa un moment, el confinament comarcal buida la Costa Brava de visitants i colpeja l'hostaleria després d'una molt bona Setmana Santa.
La decisió del Procicat ha suposat un cop dur per l'hostaleria dels litorals gironí després d'una molt bona Setmana Santa. La gerent del grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol, lamenta la decisió del govern i assegura que molts hotels que tenien obert fa una setmana han hagut de tancar.
El problema va ser que per Setmana Santa hi havia molts establiments que no tenien previst obrir. Finalment van decidir obrir amb la flexibilització de mesures que va anunciar el Procicat el dia 15 amb l'objectiu de continuar oberts. Aquest confinament comarcal ha provocat que molts d'aquests establiments hagin de tornar a tancar.
Mentrestant, els indicadors de la pandèmia al Baix Empordà empitjoren progressivament.
El risc de rebrot fa algunes setmanes que augmenta i ara és de 253 punts. El mateix passa amb la taxa de reproducció, que supera l'1 i arriba fins a l'1,19. Recordem que això és perillós perquè indica que la pandèmia creix.
Al mateix temps, però, avança també la campanya de vacunació.
A dia d'avui està vacunat el 14,4% de la població del Baix Empordà amb la primera dosi. Això són més de 19.000 persones. A més, també durant l'última setmana s'han vacunat unes 4.600 persones a la comarca.
Absolt un acusat d'incitar l'odi cap a un veí de l'Estartit per un vídeo on arrencava llaços grocs.
Un jutjat absolt l'home que s'enfrontava a 3 anys de presó acusat d'un delicte d'incitació a l'odi. Segons la sentència, el processat va penjar a Facebook un vídeo on apareixia el denunciant arrencant llaços grocs a Viladamat el 2018 i l'identificava pel nom i deia que vivia a l'Estartit. La víctima considerava que això havia provocat que apareguessin pintades a casa del denunciant. La sentència conclou, però, que la publicació no té entitat suficient.
Més sancions per circular en moto pel medi natural a l'Empordà i arreu del país.
Sí, ha incrementat el nombre de sancions per circular en moto per espais naturals on és il·legal fer-ho, tot i les restriccions de mobilitat que hi ha hagut per la pandèmia. Els agents rurals van interposar gairebé 500 multes per infraccions d'aquest tipus durant 2020. Això representa un 12% més que les de l'any anterior, i les xifres d'aquest any van canviar de superar-se. Els agents asseguren que aquest fet és degut a l'augment dels controls policials fets a diferents zones naturals.
L'acusat de matar el germà a cops de crossa a Palafrugell la nit del 23 al 24 d'agost de 2018 confessa que el germà el va atacar primer amb la crossa i no recorda colpejar-lo al cap.
L'acusat ha explicat que culpava la víctima d'haver-se reenganxat a les drogues quan el va acollir a casa sortint de la presó i sosté que la relació va anar pitjor quan es van quedar sense diners. El processat afirma que aquella nit no sabia ni on era, però recorda estar molt enfadat amb la víctima perquè creia que li fotria el pal.
Calonge aixeca la suspensió de les llicències d'edificacions a mà espera.
La contractació de les obres d'urbanització ha fet possible que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni torni a permetre l'edificació. El projecte d'obres a l'urbanització durarà uns 2 anys i mig i tindrà un cost aproximat d'11 milions d'euros.
S'impulsa una petició de firmes per habilitar un espai per gossos a les platges de Palamós.
Fa unes setmanes l'Ajuntament va proposar la platja La Cala de Pere Grau per espai on es poguessin portar els gossos a les platges. Aquest espai sembla, però, que no ha generat moltes simpaties entre els ciutadans i s'ha generat una petició de firmes.
I seguim a Palamós perquè han començat les obres del passeig per tal d'eliminar barreres arquitectòniques.
Aquesta setmana s'han iniciat els treballs d'arranjament de la part inicial del Passeig del Mar, que tenen l'objectiu d'eliminar barreres arquitectòniques i facilitar el pas dels vianants en aquest àmbit.
La nova unitat de biologia molecular de Palamós permet ampliar la detecció d'infeccions de transmissió sexual.
Aquesta nova unitat sorgeix d'una adaptació que va fer l'Hospital de Palamós per poder analitzar PCRs arran de la pandèmia. A més, ara es donarà un nou ús a aquest laboratori que serà per ampliar la detecció d'infeccions de transmissió sexual.
I finalment, la 7a edició del Festival Mirades ha arribat aquest cap de setmana a Torroella de Montgrí i a poblacions de tot l'Empordanet.
Fins al dia 2 de maig oferirà activitats i una quinzena d'exposicions. L'altre dia vam entrevistar al Supermatí a Vicenç Rovira, un dels impulsors del festival, que té un objectiu molt clar: donar l'oportunitat a diversos fotògrafs i fotògrafes per poder exposar les seves fotografies.
Saludem ara l'Albert Aparicio, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Després d'un cap de setmana amb ruixats, quin temps farà aquest inici de setmana?
Una millora en el temps amb més sol és el resum del que ens espera com a mínim fins dijous d'aquesta setmana. Avui, però, el dia ha començat encara amb restes de nuvolositat que s'anirà trencant, quedant un cel més obert i amb més estones de sol amb el pas de les hores, sense descartar, però, a primera hora, algun plogim residual. Però res a veure amb el que va passar ahir a la tarda quan un nucli tempestuós va afectar la zona nord del Baix Empordà, localment superant els 20 litres per metre quadrat amb una forta pedregada a Verges. Avui el vent de component nord també serà protagonista d'aquest matí de dilluns amb cops màxims que poden superar 60 km per hora. I com comentàvem, demà i els propers dies, ben bé fins dijous, el temps serà majoritàriament assolellat amb alguns núvols prims, poc importants, i temperatura màxima entre els 17 i els 19 graus. Però altre cop sembla que a partir de divendres i pel cap de setmana tornaria la pluja.
I avui el comentari d'aquest supermatí, quan són les, quan passen 8 minuts de les 8, ens el porta la cantant Neus Mar.
La meva opinió d'avui és que ha arribat a un punt que no sé què opinar. Perquè tothom opina i tots són opinions diferents. Opinions de tota mena, extremistes, canviants, efímeres, enfonaments, sense... Opinen els experts, opinen els que creuen que són experts i opinen els que no són experts i ho saben. I per això tots plegats estem immersos en un gran mar de dubtes i opinions que ja fa temps que van a la deriva, sense rumb, canviant de direcció constantment, i això fa que estiguem molt cansats de tot. Obren portes i se'ns omple l'Empordà com mai. Ens sentim envaïts. I potser no ens agrada, però sincerament, ho entenc. Necessitem sortir, passejar, contemplar la natura i canviar d'aires. I és clar, els aires de l'Empordà són meravellosos. Llàstima que n'hi hagi que no sàpiguen ser respectuosos amb els altres, que se saltin totes les normes i que, a més, ho pengin a les xarxes. Per mi, tots aquests no cal que tornin. Perdoneu, però és la meva opinió.
Moment ara de posar una mica de música aquest matí i ho fem amb 21 Pilots, que promocionen el seu 6è disc d'estudi amb Shy Away, una peça creada durant el confinament i que avui és la cançó del dia. Thing ens acostem a un quart de nou i ara és hora de conèixer les notícies d'avui al Baix Empordà.
Arriba la setena edició de Mirades, el certamen bianual de fotografia del Baix Empordà. Del 9 d'abril al 2 de maig, descobreix una quinzena d'exposicions repartides entre diversos espais de Torroella, la Bisbal i Girona. A més, el 10 d'abril vine a la Fira de Fotografies d'Autor i a la trobada d'editorials de fotografia que tindrà lloc al Passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí. Mirades, el certamen de fotografia del Baix Empordà. Més info a fototorroella.cat. Organitza Associació Fototorroella.
Tots els divendres tens una cita importantíssima amb Feel the Music i l'Albert Gómez. La millor música house, deep house, trance, dance, remember i talo disco. Feel the Music, divendres, d'11 de la nit a 2 de la matinada, a Ràdio Capital de l'Empordà, amb l'Albert Gómez. No t'ho perdis.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ara sí, gairebé un quart de nou, és moment de repassar l'actualitat del dia al Baix Empordà i comencem explicant que el confinament comarcal ha buidat la Costa Brava de visitants aquest cap de setmana. La decisió del Procicat ha suposat un cop dur per l'hostaleria del litoral gironí després de la molt bona Setmana Santa que ha tingut Dani Cortés.
La gerent del grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol, lamenta la decisió del govern i assegura que molts hotels que tenien obert fa una setmana han hagut de tancar.
El problema va ser que per Setmana Santa hi havia molts establiments que no tenien previst obrir. Finalment van decidir obrir amb la flexibilització de mesures que va anunciar el Procicat el dia 15 amb l'objectiu de continuar oberts. Aquest confinament comarcal ha provocat que molts d'aquests establiments hagin de tornar a tancar, hagin de tornar a posar el personal alerta i és molt complicat poder treballar amb aquest poc marge de per poder prendre decisions.
Hotels com el Sant Roc de Calella de Palafrugell, la seva propietària, la Bàrbara Aller, assegura que tenia un 40% de reserves i l'ha hagut d'anul·lar. Això, diu, genera molta incertesa.
Res, fa 5 dies això era escandalosament ocupat, diguem-ho així, no? Havíem de tancar portes inclús perquè no entrés més gent a fer cua, no ja no només a seure a les taules, perquè les taules estaven ocupades al 100% des de les 8 del matí fins a les 5 de la tarda, que és l'horari que nosaltres havíem de tancar.
Pel que fa a la restauració, Lloberol remarca que les reserves han caigut, tot i que ho tenen més fàcil per aguantar que els allotjaments.
Els carrers de Calella de Palafrugell, Llafranc o Palamós presentaven un aspecte molt diferent al de la setmana passada.
Ahir diumenge amb prou feines hi havia passejants i a les terrasses dels bars i els restaurants hi havia taules de sobre per poder dinar o prendre alguna cosa. I és que el confinament comarcal, juntament amb el temps que no ha acompanyat, ha buidat de visitants la Costa Brava després d'una Setmana Santa pletòrica i que va servir per donar un baló d'oxigen a l'hostaleria del litoral gironí.
Tot cas, de cara a l'estiu hi ha optimisme.
Si tant Lloberol com Aller esperen que l'estiu sigui millor que el de l'any passat, en aquest sentit les dues són optimistes, especialment després de veure la resposta dels clients durant la Setmana Santa.
Obrint les fronteres comarcals és molt important, perquè aquí també tenim molta segona residència a Barcelona i per tant no poden desplaçar-se, fins i tot podrien deixar que es desplaçés la gent amb reserves hoteleres, però òbviament de cares a l'estiu sí que és clau que obrin fronteres nacionals.
La Setmana Santa sempre és una mena de preludi, de com pot anar o com anirà l'estiu, no? Sempre s'ha dit, tota la vida, no ara, Llavors, sí que esperem que sigui un estiu millor que l'anterior, evidentment.
Ara bé, assenyalen que és clau l'obertura de les fronteres i la possibilitat de rebre turistes de fora de l'estat. I és que l'estranger és un client que permet desestacionalitzar la temporada.
Com dèiem ara mateix, durant aquesta Setmana Santa vam veure com alguns punts de Catalunya rebien visitants de manera exagerada i el Baix Empordà en va ser un d'ells. En aquest context, dies després, és important revisar com està la situació epidemiològica a la comarca.
Doncs sembla que els efectes de Setmana Santa es comencen a notar. Per començar, el risc de rebrot al Baix Empordà ja és de 253 i segueix una tendència a l'alça des de finals de març. Aquest empitjorament de la situació el veiem també en la taxa de reproducció, que és un indicador clau. Ara mateix és de 1,19. I recordem que si aquest número és superior a 1, vol dir que la pandèmia creix. També ha tornat a augmentar la possibilitat de proves al PCR o testos d'antígens. Mentre fa poques setmanes setmanes està pel voltant del 5%, ara ja s'ha enfilat gairebé fins al 8%. I finalment, és important destacar que ara mateix hi ha 24 pacients ingressats per coronavirus al Baix Empordà. A nivell de Catalunya, el més preocupant és l'ocupació a les UCIs, que ja ha superat els 500 ingressats.
Per una altra banda, però més optimista, la campanya de vacunació avança i el Baix Empordà ja s'ha vacunat més del 14% de la població.
Exacte, això són unes 19.000 persones que ja han rebut la primera dosi. Només durant l'última setmana s'han vacunat 4.600 persones. I això en què es tradueix? Doncs en que ja hagin rebut les dues dosis gran part de les persones institucionalitzades de la comarca, el personal de les residències, els treballadors sanitaris o les persones amb gran dependència.
I ara, des d'un punt de vista geogràfic, quins són els municipis on s'ha vacunat més gent de moment?
Doncs encapçalen la llista Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i Palamós, ja que tots tres s'han vacunat unes 4.000 persones aproximadament. Els segueixen altres municipis com Calonge, Torroella o la Bisbal amb unes 2.000 dosis administrades cadascun. En canvi, com és lògic, els municipis més petits s'ha vacunat menys. Els llocs on de moment s'han administrat menys dosis són Regencós, Serra de Daró i Ultramort.
Un jutjat ha absolt un home que s'enfrontava a 3 anys de presó acusat d'un delicte d'incitació a l'odi contra un veí de l'Estartit. El processat va penjar a Facebook un vídeo on apareixia el denunciant arrencant llaços grocs a Viladamat l'any 2018. L'identificava pel nom i deia que vivia a l'Estartit. La fiscalia considerava que això havia provocat que apareguessin pintades a casa del denunciant. La sentència, però, diu que no, Dani.
Conclou que la publicació no té entitat suficient per ser una conducta que generi o fomenti un clima d'hostilitat, odi o discriminació. I afegeix, a més, que les persones contràries a la independència de Catalunya no mereixen la consideració de ser un col·lectiu especialment vulnerable. Remuntem-nos al 21 de febrer del 2018. Aquell dia l'acusat va publicar un vídeo en un grup de Facebook anomenat L'Ull de Torroella de Montgrí l'Estartit, que tenia uns 1.400 seguidors. A les imatges, gravades dos dies abans, s'hi veia el veí de l'Estartit arrencant llaços grocs dels fanals de Viladamat. L'encausat va acompanyar el vídeo d'un comentari on identificava el veí amb noms i cognoms i enllaçava el seu perfil de Facebook i deia que també l'havien vist arrencant llaços a l'Estartit. Hores després que sortís publicat aquest comentari, segons recull la sentència, persones desconegudes van fer pintades amb esprai i color groc a casa del veí, entre altres a la façana i a les portes del garatge. Dies més tard, en concret la matinada del 12 al 13 de març del 2018, més desconeguts van fer noves pintades a la casa del veí de l'Estartit. Van fer gargots amb esprai de color groc i van dibuixar llaços i van escriure pim-pam-pum. La fiscalia sostenia que les pintades eren conseqüència directa de la publicació del vídeo i l'acusaven d'un delicte d'incitació a l'odi pel qual demanava 3 anys de presó i multa de 3.600 euros. La defensa, encapçalada per la lletrada Montserrat Vinyets, demanava l'absolució.
La sentència diu que les persones contràries a la independència de Catalunya no són un col·lectiu especialment vulnerable.
La magistrada també recorda que el denunciant havia fet pública la seva ideologia quan es va presentar a les llistes d'un partit unionista. Aquí la sentència recull que el delicte d'incitació a l'odi se circumscriu exclusivament a aquelles accions que afectin a membres de grups vulnerables, fragilitzats i no dominants. Diu, només ha d'existir sancions quan les conductes de l'autor del delicte puguin ser expansives als demés membres del col·lectiu víctima. Per això, el jutjat resol absoldre el processat perquè no ha quedat acreditat que la publicació que va fer a Facebook incités a la discriminació, atemorís algun grup vulnerable o provoqués que es fessin les pintades i els desperfectes a l'edifici. L'absolt d'amenaces lleus, per tant. La fiscalia també acusava un directiu de l'Uni Girona d'un delicte lleu d'amenaces per haver trucat al denunciant l'endemà de la publicació del vídeo. Segons la sentència, el veí de l'Estartit va rebre la trucada cap a 3:45 de la tarda i quan va despenjar, a l'altra banda, una veu masculina li va dir: si no puc venir, ja vindran uns amics meus a saludar-te efusivament. Per aquests fets, s'enfrontava a una multa de 900 euros. L'encausat no va anar a judici, però la llei preveu que se'l pugui jutjar en absència perquè la pena era inferior als 2 anys de presó.
Seguim. Més tensions per circular amb moto pel medi natural a l'Empordà i també arreu del país. Paula Balcebre.
Sí, ha incrementat el nombre de sancions per circular amb moto per espais naturals on és il·legal fer-ho, tot i les restriccions de mobilitat que hi ha hagut per la pandèmia. El 2020 van augmentar amb un 12% respecte a l'any anterior i les xifres d'enguany van camí de superar-se. En bona part, el motiu és que hi ha hagut més controls per part dels agents rurals. Uns controls que el cap de cos de Girona, Ignasi Dalmases, explica que fan efectius de manera permanent en llocs determinats on saben que hi poden haver motoristes o conductors adequats.
A les tasques diàries dels agents, també de manera rutinària, doncs, ja es localitza per tenir una mica la percepció de quins són els punts, doncs, que apareixen a un moment donat, que es veuen més actius i que, òbviament, són els que després dediquem a fer-hi aquests controls. Per tant, són llocs que són a més són molt bonics i que, per tant, doncs, l'activitat s'hi porta a terme. És a les Gavarres, el Massís de Cadiretes, és també el Cap de Creus.
Un exemple il·lustratiu és la Llera del Ridaura, on les sancions són habituals. L'últim episodi va ser el passat 4 d'abril, on els agents rurals van multar 5 motoristes que passaven per la riera. Es dona el cas que 3 de les 5 sancions eren a persones estrangeres. Dalmases assegura que, malgrat que la pandèmia ha fet caure de manera important el nombre de turistes a Catalunya, encara es troben persones que venen atretes per aquest esport.
Perquè la nostra normativa, diguéssim, és una mica diferent, és més permissiva que en el seu lloc d'origen, i per tant són llocs on hi ha molta tradició també i molta afició, doncs, en aquesta pràctica, i que per tant estem en un país que, sobre, com dèiem, també és molt bonic i que els preus, doncs, poden arribar a ser, doncs, força assequibles, i que per tant, doncs, venen a fer, diguéssim, aquest turisme que afectaria en aquest esport, no?, a la circulació motoritzada.
I seguim actualitzant també un dia més el cas de l'home acusat de matar el seu germà a cops de crossa. L'acusat ha declarat aquest divendres davant el jurat popular i ha respost tant a les preguntes del fiscal com a les de la defensa. Paula Brunés.
Segons el relat del processat, sempre havia mantingut una relació conflictiva amb el seu germà, a qui ha descrit com una persona agressiva i amb un llarg historial delictiu i abús de drogues. Tot i això, quan va sortir de la presó 2 mesos abans dels fets, es va venir a acollir-lo a casa. El processat assegura que quan la víctima va anar a viure amb ell feia anys que no es drogava i el culpa d'haver recaigut. Segons ha relatat, el seu germà va poder estalviar diners estant a la presó de la pensió que cobrava i quan va recuperar la llibertat anaven cada dia a Font de la Pólvora a comprar droga. Entre això i la compra d'un cotxe, en poc temps es van esfumar 4.000 euros que havia estalviat. Quan es van quedar sense diners, la relació entre ells va empitjorar i tenien discussions constants, sobretot per la seva poca col·laboració a casa. L'acusat nega que el germà estigués molt debilitat físicament, tal com han dit alguns dels testimonis al judici. També ha reconegut que el dia dels fets estava molt enfadat amb ell perquè li havien desaparegut la cartera amb diners i la cartilla del banc.
Paula, recordem què va passar la nit del 23 d'agost.
El dia dels fets, l'acusat havia consumit molt d'alcohol i entre 7 i 10 pastilles de Traxilum. Segons explica, estaven tots al sofà i van començar a discutir i després a barallar-se, tot i que no recorda els motius. Durant la disputa, assegura que la víctima el va atacar primer amb la crossa i ell va poder bloquejar el cop amb la seva crossa. Van forcejar i la que duia el seu germà es va desmuntar. Seguint el seu relat, tant es van colpejar l'un com l'altre i nega així la tesi del fiscal Enrique Barata, que apunta que la crossa es va trencar quan el colpejava repetidament al cap. No sap explicar, però, per què la víctima va tenir tantes lesions i ell pràcticament cap. A la sala de visites, l'acusat ha dit que avui no recordava haver colpejat el germà al cap amb la crossa ni haver-lo vist desplomar-se a terra. El fiscal ha posat de relleu la contradicció amb allò que havia declarat en el moment dels fets. Aquest divendres tampoc recordava haver-se quedat una estona al costat del germà quan ja estava estès a terra ni haver comprovat si estava viu abans de pujar a la seva habitació a dormir. Tampoc veure el bassal de sang que va cobrir l'endemà ni es va adonar que la víctima tingués cops forts. Per això no va trucar als Mossos fins l'endemà.
I aquest divendres també han declarat les psicòlogues de l'equip d'assessorament tècnic penal.
Elles han afirmat que l'acusat sempre té un relat autoexculpatori, no assumeix les responsabilitats dels seus actes. Durant l'exploració, l'acusat va assegurar que seguia un tractament de desintoxicació, estroncat per l'arribada del germà, però que per la informació recopilada això és fals. A més, l'han descrit com una persona amb un potencial de violència molt elevat, amb una addicció greu a les drogues, amb un patró antisocial de conflictivitat amb l'entorn i amb canvis d'estat d'ànim sobtats. En canvi, no han apreciat que pogués patir alguna patologia alienant de la realitat. Els forenses que van fer l'autòpsia a la víctima descarten que pogués ser una mort accidental perquè va rebre cops repetitius i junts, i han explicat que no li van detectar presència d'alcohol o drogues a la sang. També han concretat que l'home va morir dessagnat i que una assistència mèdica immediata potser hauria pogut salvar-li la vida.
Com ha seguit el judici?
El fiscal demana 14 anys i 10 mesos de presó per homicidi amb les agreujants d'abús de superioritat i parentiu. La defensa, encapçalada per la lletrat Nerina Vidal, sosté que el processat no tenia intenció de matar el germà i que els fets són constitutius d'un delicte de lesions amb resultat de mort o, en tot cas, d'homicidi imprudent amb circumstàncies atenuants de drogadicció, confessió, legítima defensa i arrebatament. Està previst que dilluns entreguin l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar. El judici va començar dimecres a la secció tercera de l'Audiència de Girona.
Seguim amb tu, Paula, per explicar que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha permès que els propietaris de solars a l'urbanització Mas Pere puguin tornar a construir.
Ara bé, per demanar la llicència d'edificació caldrà complir una sèrie de requisits. La petició haurà d'estar al dia de les quotes d'urbanització que ja s'hagin liquidat. També serà necessari presentar un aval per l'import provisional que hagi de pagar la finca per les obres d'urbanització, tenint en compte els imports de les quotes ja pagades. Les obres que duran a terme a l'urbanització Mas Pere tindran una durada de 2 anys i mig, en les quals s'ha previst crear una xarxa de clavegueram separativa, la instal·lació de les xarxes de servei d'aigua potable, electricitat i telecomunicacions soterrades, l'enllumenat públic i asfaltatge i construcció de voreres, així com l'adequació de les zones verdes.
I qui finançarà aquestes obres d'urbanització?
El projecte, amb un cost aproximat d'11 milions d'euros, serà finançat majoritàriament per les aportacions dels propietaris de les finques. L'Ajuntament estima que, un cop adjudicat el contracte de l'obra, l'import mitjà per una parcel·la d'uns 107 metres quadrats seria 15.000 euros. A més, l'entitat urbanística de conservació de Mas Pere aportarà 358.506,67 euros, és a dir, el saldo que va traspassar en el moment de la seva dissolució a l'Ajuntament amb l'objectiu de destinar-lo a les obres.
I anem fins a Palamós perquè aquesta setmana s'han iniciat els treballs d'arranjament de la part inicial del Passeig del Mar, que tenen l'objectiu d'eliminar barreres arquitectòniques i facilitar el pas de vianants en aquest àmbit. Eugènia.
Els operaris de la brigada municipal realitzen aquestes feines que se centren concretament en el tram situat entre el punt d'informació turística i la primera terrassa de restaurant que hi ha ubicada. Actualment, en aquest sector, la connexió entre la vorera i la part de sauló del passeig es limita a un pas de poc més d'un metre que hi ha al costat del servei d'informació turística. Per poder ampliar i millorar aquest accés, el projecte preveu l'eliminació dels escocells existents, així com la de canal de recollida d'aigües, amb l'objectiu de poder ampliar cap a la part central del passeig la vorera existent, que presentarà un desnivell progressiu, fent més còmode l'entrada o la sortida dels vianants en aquest punt tan concorregut del Passeig del Mar.
A la part oposada d'aquesta, la de davant de la platja, també s'eliminaran els escocells, així com el canal de recollida d'aigües. Això permetrà que el sauló del passeig limiti directament amb la vorera i crear la connexió entre un sector i l'altre sense cap interferència de pas.
Aquest projecte també inclou l'arranjament i millora de la planimetria de la superfície que envolta el brollador dels jardins de l'1 d'octubre, on es realitzarà l'aportació del sauló, eliminant d'aquesta manera els sots que s'han anat produint per l'erosió. En aquest sector també s'han retirat tots els escocells dels arbres que hi ha ubicats concretament en el tram que uneix el brollador amb el Passeig del Mar. L'execució de totes aquestes obres tenen un termini aproximat d'un mes.
I ens quedem a Palamós perquè s'impulsa una petició de firmes per habilitar un espai per gossos a les platges. Jordi.
Fa unes setmanes vam parlar del nou espai proposat per l'Ajuntament per a que els propietaris de gossos poguessin portar els seus animals de companyia a les platges. En aquest moment, l'únic espai disponible és al final de la platja de Platja Gran de Palamós, a l'extrem a tocar amb Sant Antoni de Calonge, i l'accés dels animals només està permès de l'1 de novembre al 15 de març. Amb el nou espai que proposà l'Ajuntament es pretenia donar resposta a aquesta problemàtica i l'espai escollit fou la cala de Pere Grau, al costat del Club Nàutic. Aquest espai, però, sembla que presenta diverses problemàtiques. Primerament, és una zona aïllada, l'accés no és el millor i, a més, la platja està plena de roques i de trossos de runa de les obres del dic de contenció del Club Nàutic. Tot això fa que l'espai no sigui el més idíl·lic per portar-hi els gossos a jugar i, a més, si això no fos suficient, en aquella cala hi ha una petita colònia de gats abandonats gestionada per Progat.
I ara el que hi ha és una proposta que encara no s'ha aprovat de un tallet de, que en diuen caleta, o sigui, és, allò és una pedrera directament, o sigui, sí. Està tot ple de runa de les obres, de la reparació del dic de contenció, tots són pedres, roques, o sigui, les persones ens podrien posar escarpins per caminar per allà i per entrar a l'aigua, pels gossos es tallaria.
Arrel d'això s'ha generat una recollida de firmes a través de la plataforma Change.org. Aquesta petició té un objectiu clar, que dels més de 7 quilòmetres quadrats de platges de Palamós, l'Ajuntament habiliti 3 espais tancats i que aquests espais siguin mantinguts i controlats amb unes normes clares i un cert límit d'aforament. L'organitzadora d'aquesta petició, amb la qual vam contactar, a més, va afirmar que la creació d'aquest espai seria un benefici per tothom, de fàcil manteniment, ja que és a la sorra, de fàcil construcció i de baix pressupost, i hi hauria per una banda un espai on els animals podrien jugar i on els seus homes els hi podrien dur, i per altra banda es crearien fins i tot llocs de treball d'aquestes persones que serien encarregades de controlar els animals. Si voleu consultar més detalls sobre aquesta petició, podeu trobar la notícia sencera al nostre web radiocapital.cat.
Palamós, només comptant les 3 platges grans, hi ha més de 7 quilòmetres de platja, 7 quilòmetres quadrats, val? Llavors, jo crec que un recinte de 150-200 metres quadrats a cada una de les 3 platges principals, amb una tanca de fusta, controlat.
La nova unitat de biologia molecular de Palamós permet ampliar la detecció d'infeccions de transmissió sexual.
El laboratori de l'Hospital de Palamós va incorporar el mes de febrer la tècnica diagnòstica PCR múltiplex. Arran de la pandèmia, el centre va crear la unitat de biologia molecular per adaptar-se i poder analitzar els tests PCR del Baix Empordà i agilitzar així els diagnòstics de casos de Covid-19. La incorporació d'aquesta tècnica, però, ha permès obrir-se altres possibilitats, com ara la detecció de malalties i infeccions de transmissió sexuals, ITS. Fins ara, es disposava d'una prova PCR que detectava patògens com la clamídia i la gonorrea. La nova PCR, però, és més completa i permet detectar altres patògens com micoplasmes i tricomones, que abans es diagnosticaven per visualització directa del protozou a través d'un microscopi. Es calcula que anualment uns 367 milions de persones contrauen alguna de les principals infeccions de transmissió sexual, com són la clamidiosi, la gonorrea, la sífilis i la tricomoniasi. De les principals ITS, 4 d'elles es poden curar, que són la sífilis, la gonorrea, la clamidiosi i la tricomoniasi, mentre que les altres 4, que són de caràcter víric, malauradament encara no són curables. L'hepatitis B, l'herpes simple, la sida i el virus del papiloma són els exemples. Malgrat això, existeixen tractaments que poden atenuar o modificar els símptomes de la malaltia. Gràcies a aquesta incorporació de prova i diagnòstic, l'Hospital de Palamós se suma a altres centres de la província que ja realitzen aquestes proves.
Molt bé, i ara parlem de cultura, perquè la 7a edició del Festival Mirades ha arribat aquesta setmana a Torroella de Montgrí i a poblacions de tot l'Empordanet. I fins al dia 2 de maig oferirà activitats i una quinzena d'exposicions per posar en valor la fotografia al territori, Eugènia.
Vicenç Rovira, que és un dels impulsors d'aquest festival bianual que organitza l'associació Foto Torroella, va explicar en una entrevista de Ràdio Capital l'objectiu de Mirades, que és donar l'oportunitat a diversos fotògrafs i fotògrafes a poder exposar les seves fotografies.
El nostre objectiu com a associació és donar a conèixer la fotografia com un mitjà d'expressió artística, no? Llavors, en aquest sentit, volem, la nostra intenció era donar oportunitat o donar ocasió que els fotògrafs emergents, sobretot, pues, tinguessin un espai on poder ensenyar el seu treball.
Per escollir quins seran els fotògrafs de cada edició, fan una convocatòria oberta. Aquest any, per exemple, van rebre 70 propostes expositives i un jurat extern a la institució és el que fa la tria. Aquest any s'han escollit 12 d'aquestes propostes que es van rebre i també hi ha 3 exposicions convidades. Les exposicions seran al Museu de la Mediterrània, a la Fundació Vilacases, la Capella Sant Antoni, la Fundació Mascort i el Convent dels Agustins, tot localitzacions que estan a Torroella de Montgrí, però també hi haurà exposicions al Castell Palau de la Bisbal d'Empordà, al Centre Cívic d'Ullà i al Centre Cultural de la Mercè a Girona.
I ja des del reportatge fins a fotos de natura, a treballs de caire més personal, més íntim.
A més, també hi ha una programació d'activitats.
Sí, exacte. Encara que aquest cap de setmana s'ha hagut d'anul·lar la fira d'editorials i autors, però sí que durant aquests 2 dies també hi ha hagut presentacions de llibres, com ara Kitsung, que és el nou llibre de l'autor Joan Fontcoberta. Rovira també va aprofitar per reivindicar la importància d'un salconduit cultural perquè moltes més persones, a banda de la gent que és de la comarca, puguin assistir a actes culturals i exposicions com aquestes. Si voleu escoltar l'entrevista sencera, ho podeu fer a radiocapital.cat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I com ja avançàvem la setmana passada, aquesta mateixa setmana comença la 27a edició de Pals i la cuina de l'arròs. Per saber més detalls de com serà aquesta campanya, parlem amb Sílvia Munar, regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Pals. Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
I estem aquí per parlar de la campanya Pals i la cuina de l'arròs, que comença d'aquí molt pocs dies.
Sí, doncs sí, comencem el dia 15 d'abril, que és un dijous, com no, doncs dijous mengem arròs normalment. Uh-huh. Llavors comencem aquest dia i ens allargarem fins al 16 de maig.
I és la 27a edició, o sigui, podem dir que és gairebé una campanya històrica al municipi. Si et sembla, comencem parlant una mica de què tracta, per si encara, uh-huh, si algú que ens escolta encara no sap ben bé
sí,
què és.
Sí. Doncs, com bé dius, és la 27a, hauria de ser la 28a, però la deixem en 27. Sí, és anar a diferents restaurants del municipi que ofereixen un menú. Cada restaurant té el seu menú especial, amb l'arròs de Pals com a element principal, no? El plat principal és l'arròs. Llavors, cada restaurant té la seva manera de fer-lo, tot i que normalment sempre és l'arròs a la cassola o l'arròs sec, i tothom pot triar quin és el menú que li agrada més i anar al restaurant que més li vingui de gust.
Uh-huh. I aquest any quants restaurants participen?
Doncs aquest any tenim com a novetat, i per poder-nos adaptar al tema de les restriccions, hem fet una campanya oberta, és a dir, no hem ni editat fulletons, perquè ho farem tot via internet. Uh-huh. Penjarem tota la pàgina web del visitpals.com i en allà hi haurà tots els restaurants que hi participen, i a més algun allotjament que també fa algun descompte. Hem mirat una mica d'obrir-ho de més negocis que no només els restaurants, i tothom qui vulgui participar d'una manera o altra doncs sortirà reflectit en la pàgina web amb un fulletó especial que s'anirà modificant a mesura que hi hagi algú que vulgui canviar el menú per qualsevol circumstància o que algú s'hi vulgui afegir a última hora que no s'hi havia afegit fins ara. Uh-huh. Llavors parlem de com a mínim uns 10 restaurants segur.
Clar, i a mi en aquesta situació de restriccions de coronavirus que encara s'allarga, a mi em sorgeix el dubte de saber els restaurants, o els establiments en aquest cas, quina resposta han donat davant d'aquesta idea. Han participat més o hi ha més dubtes?
No, la veritat és que tothom té moltes ganes de fer coses i tothom ha participat activament. És a dir, la setmana passada vam fer una sessió de fotografies per poder penjar les xarxes ja de cares a la promoció i va venir molta gent. Realment estem molt contents perquè tothom s'hi ha volgut volcar i ha volgut participar-hi i realment estem contents per això.
De seguida parlarem més del tema pandèmia i de com ha afectat això a la campanya, però abans també et volia preguntar, així a grans trets, una campanya d'aquest estil tan important pel municipi, Quins objectius té i per què és tan rellevant en un municipi com Pals?
Sí, doncs, aviam, Pals és un municipi tradicionalment arrossaire, des del segle XV, que tenim història documentada de la Rosa Pals, i evidentment és una cosa que no podem obviar i que hem de donar-li tota la profunditat i el contingut que això té. És a dir, que intentem mantenir aquesta tradició explicant a la gent com es feia antigament el tema de la plantada i el tema de la sega, de l'arròs, etc. Donem a conèixer tots aquests temes i fem que la gent, el visitant, no només mengi el plat d'arròs, sinó que també conegui tota aquesta tradició i història.
Exacte, això et volia preguntar. A part d'anar als restaurants a provar aquest arròs, hi ha altres activitats?
Sí, farem aquest any, encara no ho hem posat en el fulletó, però estem la setmana que ve ho acabarem de lligar. Hem decidit que farem visites personalitzades, com que el tema de les bombolles s'ha de tenir en compte, llavors farem sota demanda. Tothom que vulgui venir a visitar el municipi, li farem una visita guiada, li ensenyarem els camps d'arròs, el deixarem pujar a la Torre de les Hores i farem una mica d'explicació de tot el que és la cultura de l'arròs de Pals.
Interessant. I doncs ara, si et sembla, parlem ja de la pandèmia. Deies, hauries d'haver estat la 28a edició.
Sí.
Suposo que l'any passat no hi va haver decisió per fer.
No, evidentment l'any passat ens vam trobar amb tot que era nou, que no sabíem com... I vam decidir, doncs, no tirar-ho endavant. I, bueno, i a més que estàvem confinats i llavors doncs vam dir ja l'any que ve ho farem amb més força. De fet, vam voler fer-ho amb més força el mes d'octubre de l'any passat, que vàrem fer, que és quan es fa la sega de l'arròs. I sí que vàrem començar fent moltes activitats, visites, aquestes que he explicat ara, doncs també les havíem programat per fer-les en el mes d'octubre durant la sega. Que passa que també es va haver de tallar en sec. Teníem un munt de visites programades i hi havia moltíssima gent que estava interessada a venir, apuntada, i clar, vam haver-ho de suspendre tot. Per això aquesta vegada hem decidit tirar-ho endavant de manera així, per grupets de bombolla, diguem, i aviam quin resultat té.
I quan es pren aquesta decisió de tirar-ho endavant i com és el procés de dir no, decidim fer-ho i apostem per això?
Sí, perquè... Ara, no? Et refereixes
sí, ara,
a...
Sí, en aquesta doncs, edició.
No, perquè hem vist que la gent té moltes ganes de sortir, no? Com hem vist aquesta Setmana Santa com estava el poble i les ganes de la gent de conèixer coses que potser no ha vist mai o fer coses diferents, doncs hem decidit tirar-ho endavant per això.
I com diries que ha influït el coronavirus en l'organització d'aquesta campanya? Ho ha complicat tot una mica?
Home, ara mateix sí, perquè, clar, no hem pogut fer una campanya com sempre, però jo crec que ens hem de reinventar i que potser serà una manera de fer altres coses positives, no?
I tant, sí, sí. I abans de, doncs, el 2019, per exemple, quin tipus de públic hi havia a Pals durant aquesta campanya?
Bé, normalment són famílies o parelles que venen a fer el menú de l'arròs, que ja cada any, hi ha molta gent que ve cada any que ja ho sap, que el ve a fer. De totes maneres, a Pals, com ja sempre diem, es pot fer arròs tot l'any. No fa falta venir a la campanya gastronòmica, però sí que és un reclam perquè hi afegim moltes més activitats i bueno, i deixem que els restaurants puguin obrir la seva imaginació i crear un menú doncs, una mica més elaborat.
I ja per acabar, aquesta campanya, que malgrat tot segueix endavant, l'afronteu amb optimisme? Espereu que tingui èxit, entenc.
Doncs sí, la veritat és que sí, perquè per això hem apostat per continuar-la fent, tot i el confinament, i esperem que sí, que la gent pugui venir igualment i esperem que obrin més endavant, però que obrin el confinament i pugui venir gent d'arreu de Catalunya.
Esperem que sí, esperem que vagi molt bé.
Molt bé.
Sílvia Monar, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Pals, moltes gràcies per passar avui pels estudis de Ràdio Capital i que vagi tot molt bé.
Molt bé, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Tu!
I seguim parlant de gastronomia avui al Supermatí, però ara amb la secció Veus de l'Empordà. I és que després de les vacances de Setmana Santa tornem a reprendre aquesta secció que ens agrada molt, on descobrim les peculiaritats dels diferents municipis del Baix Empordà amb la Mar Coll. Bon dia, Mar.
Bon dia, Anna.
Com estàs?
Molt bé, tu què tal?
Bé, bé, aquí. Molt contents de tenir-te un dilluns més. Sí, els estudis, exacte. En els darrers programes, Marc, vam parlar de turisme, esport i cultura local d'un dels municipis més grans del nostre territori, Platja d'Aro. Avui, on ens portes?
Doncs mira, doncs avui, després de moltes setmanes, parlarem de gastronomia i gaudirem d'un dels productes més típics del nostre territori, de l'Empordà. Uh-huh. Ens desplacem fins a Ullastret, un municipi que compta amb menys de 300 habitants i que està situat entre Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà. Una de les seves parades obligades és visitar Cala Nuri, on s'elabora el recull tradicional de l'Empordà. Uh-huh. Tenim nosaltres i saludem a la Nuri Parals, actual propietària de recuits Cala Nuri. Bon dia, Nuri. Què tal?
Bon dia, hola, bon dia a tots, gràcies, molt bé. I vosaltres?
Bon doncs dia. Bé, de dilluns, però bé, amb ganes de conèixer de primera mà el producte que elaboreu aquí a Cala Nuri.
Molt bé.
Nuri, Cala Nuri, deia, és una empresa familiar de gairebé 50 anys. Quin va ser l'inici? Explica'ns la història, no, d'aquesta empresa.
Molt bé, doncs mira, aquí va començar la meva mare fa uns 50 anys, tal com dius, quan jo vaig néixer. Ell aquí teníem bestiar, teníem ovelles i quatre cabres. Era una dona que el tema de pagès i quedar-se a casa no li ha agradat mai. Ella el que li agradava era voleiar i sortir. A 32 o 33 anys es va treure el carnet, que el meu pare i el seu pare no ho volien, que se'l traguessin, però ella, com que no li agradava aquella vida de pagès i del camp, es va treure el carnet i es anava a vendre les coses de l'hort, i arrel d'aquí va venir que al tenir cabres, llet i començar a fer coses amb la llet, perquè com que a pagès tot el que sobrava, tant de la llet com de l'hort, tu has de menjar a casa i cada dia menges el mateix que deia ella, doncs va començar a fer producte per anar a vendre, el mateix anar a vendre les coses de l'or, anar a vendre les coses també. I arrel d'aquí va començar a que la gent la va animar quan li portava al restaurant les coses, els productes, i deia que és bo, ostres, allò que és bo, i va començar amb el que és el tema del recuit, sobretot. Ella va inventar-se el que és això de fer el recuit amb el drap que feien abans que el penjaven a la finestra, va començar amb aquesta història, amb els pobles veïns al voltant, anar-ho portant, i ells mateixos n'hauries de tornar a portar, que sembla que la gent li agrada això, i n'hauries de tornar a portar, i va anar engrescant-se així, anant cap a Pals, per a Tallades, va estendre cap a Palamós, Calonja,
per tot el Baix Empordà.
De tot el voltant, doncs. Exacte, tota aquesta zona d'aquí va començar ella.
Home, ara parlarem del recull de drap, que realment és un dels vostres productes estrella, però cal comentar que l'any 2003 la teva mare, que és qui va iniciar, no?, Cala Nuri, va rebre el reconeixement de mestra artesana. Quan va arribar aquell moment, què va significar això? Tant per ella com per vosaltres, perquè clar, és un gran reconeixement.
Home, va ser un gran orgull, tu, haver d'anar, quan ens ho van dir, haver d'anar a Barcelona, després de l'Artur Mas, que encara no era res, us donarà aquest títol perquè com artesans que sou, bueno, va ser una cosa que realment ens va donar molt de boom aquell any, eh? I continuem sent més artesans, jo també tinc el títol, perquè continuem fent tot igual artesanalment des de que es va començar fins ara. L'única cosa és que hem variat, per exemple, l'olla petita de casa de la cuina amb una olla gran de més de 10 litres és de 400. Però la manera de fer-li, treballar-li i tot segueix sent manual. Tant elaborant-ho com preparant-ho, etiquetar, tot el producte, tot són manuals.
O sigui que...
d'obra de mà i mà.
Això t'anava a preguntar, si l'elaboració dels vostres productes era totalment artesanal, tal com es feia abans, o sigui, que heu mantingut aquesta manera de fer-ho, o heu industrialitzat alguna cosa, ja que la demanda, en aquest cas, doncs ha augmentat des dels inicis fins a dia d'avui?
El que hem industrialitzat, ja t'ho dic, fent gros, és l'olla, que més de 7 a 10 litres és de 400. L'altre, en vez d'escorrer paneres, que s'escorren paneres petites amb una escorridora de casa, ho fem amb un drap gros amb una escorridora gran. Vull dir, tot l'engròs així, però ho seguim fent de manera manual. A l'hora de preparar un recull, tant preparàvem abans la meva mare 50 reculls com ara 1.000. Un per un, el pesem un per un, l'etiquetem un per un, tot ho fem a mà. tot. Si no, encara no, ja no tindríem la... ens haurien tret el mèrit d'artesà, que encara el tenim, m'entens?
Home, i això és el que fa més especial també, no? Doncs aquest producte, que sigui fet a mà, que sigui artesà i que sigui fet tal com es feia, doncs, no? Des dels inicis de que va aparèixer aquest producte al mercat, diguéssim.
I ara dèiem, el mèrit és això. Per això a vegades obrirem les portes a la gent perquè ho pugui veure, que realment tots els processos, inclús els productes nous que fem, tot ho fem manual, res de maquinària. Sí, sí.
I dèiem, les dues hem comentat, no?, aquest recuit de drap, que és el producte estrella que teniu aquí, Cala Nuri. Per a aquells que no n'hagin sentit mai a parlar, com el definiries tu, un recuit de drap?
Bueno, el recuit de drap és un producte, nosaltres és de llet de cabra, pasteuritzada, total, i és un producte fresc, cremós, no sé, té una textura molt, tipus mousse cremós, així molt fina, no és gens dens, no tipa, i ara, avui dia, tant es pot menjar amb dolç com amb salat, vull dir, tant per a primers
plats amb anxoles,
olivades i coses com amb salat. I llavors també hi ha gent que s'ho fa per cuinar, en fa com a salses amb pizzas o en fa alguna salsa per posar la carn. Vull dir que té diverses opcions, la veritat.
I em dius que el recull vosaltres...
Que té és que...
Sí. Digues, Nuri.
Digues.
No pateixis,
no,
digues, Núria.
Que l'única cosa que té, que fa 50 anys i fa ara, només dura 5 dies. Vull dir, el procés de duració...
Heu reduït el procés.
El no posar-hi cap conservant ni res, dura el mateix. Tant fa 50 anys com ara, té 5 dies de durada, perquè és llet de cabra i quall, no té res, no hi hem posat res i es manté el mateix.
I aquesta recepta que treballeu ara, que va iniciar la teva mare fa 50 anys, era d'alguna herència familiar o va ser creació pròpia d'ella? Vull dir, quan tot això ja et dic, 50 anys enrere.
No, ella va començar, ella mateixa sola es va espavilar. No, a casa ningú feia res d'això. Ella va ser la que volia sortir de casa a fer una cosa més que no fos pagès. Va ser ella.
Bueno, molt espavilada, com bé dius, no? I mira,
sí,
ha aconseguit que tots seguiu endavant aquest...
50 anys. Exacte, perquè va, mira, gràcies a ella, que el meu pare i el meu avi no ho volien, mira, la pagesia més el bestiar se n'ha anat tot a fer punyetes i el que vivim és el que ella va inventar, doncs, del seu producte. I després, arrel d'aquí, bueno, ja han anat fent altres productes.
Perquè ara em dius això, que tota la part de pagesia és com l'heu anat perdent. Jo t'anava a preguntar, el recuit em dius que això, que vosaltres l'elaboreu a partir de la llet de cabra, la compreu als pagesos de la zona, aquesta llet, perquè no teniu vosaltres encara el propi ramat, o com ho treballeu,
no.
Això?
Nosaltres el ramat no el tenim, perquè nosaltres, tant com hi havia el meu pare i tot, anava molt bé, però llavors el meu pare tampoc el ser i tot, ell cuidava més el que era el ramat i tot això, però el que és el ramat, anar a repartir i tot, no es pot fer, perquè tot horaris, les cabres és molt sacrificat, el públic també, perquè tothom ho vol aviar, les botigues i no podem fer, i ens van vendre les cabres. Seguim tenint les terres, els terrenys, que siguem de pagès, que ho treballem i ho fem tot igual, i les oliveres, però el que és la llet la comprem aquí a Ullà, amb uns senyors d'Ullà que tenen ramat d'ovelles i cabres, el pare recull de les ovelles i el fill les cabres, que els apastura a la muntanya del Montgrí, els té per aquí dalt, i llavors tenim un noi de Terradelles que també ens aporta la llet.
Bueno, però realment intentem, no?, que gairebé tot queda aquí a... Gairebé tot queda aquí a l'Empordà.
Sí. Exacte.
I també hem d'aprofitar per comentar, no parlem del recuit de drap, però vosaltres heu aprofitat el confinament per crear un producte molt especial, que barreja, no, en aquest cas, un producte gironí amb un producte empordanès. Com va sorgir la idea de fer un xuxu de recuit?
Bueno, això idees del meu fill. En Pol ara té 17 anys. I l'any passat, a l'estiu, bueno, ja tot l'hivern, que havíem de fer alguna cosa, Perquè a casa, saps què passa? És una empresa familiar. Només tinc un treballador, fa 18 o 19 anys que el tinc. I a casa hi estem molt implicats tots.
la meva filla, tots hem treballat, els estius tots treballen a casa, la mainada. Quan tinc feina, venen ells. Menys ara, que la meva filla treballa, és pastissera en un restaurant i ara no pot a casa, no? Però, ara, si no, tots treballem a casa. Ella també va inventar, fa 3 anys, el flam de recuit i el pastís de recuit.
Sí, que tots ho viviu molt, a casa.
I en poc... Exacte, tots, entre tots, saps? Ara estem ja en procés d'un altre producte. La meva filla, ahir feien proves a casa, ahir mateix estàvem fent proves a casa per treure un altre producte, saps? Vull dir, i ho fem entre tots, més aviat.
I el xuxu, és que el xuxu allà... trobo molt curiós, Nori, el del xuxu.
Bueno, perquè el xuxu, el meu fill deia ja fa 3 anys hem de fer alguna cosa nou, i ell toca amb un grup de música de Torroella, i el bateria és un noi que és pastisser, de la pastisseria Valla de Torroella. I en Pol diu, hauríem de fer una cosa, una fusió d'algú d'aquí, i diu, i què cony, el xuxu, per què no ho fem amb el xuxu, home? I dic, Pol, no m'emboliquis en fer coses. Que sí. Bueno, vam passar, vaig poder aguantar tot l'hivern que res, però llavors a l'estiu a plegar el col·le i venir a treballar a casa, un dia que havia d'anar a assajar a Torroella, va agafar recuit sense dir-m'ho, se'l va endur amb el pastisser i li va dir, fes xuxi i posi recuit a dins en vez de crema. I cony, després va portar el resultat i ostres, però una cosa, perquè, bueno, i bestial, perquè saps què passa? La crema és molt dolça, el xuxu, en el recull no hi posem sucre, ja hi ha el del xuxu. I no és tan dolç, no carrega tant, i una cosa boníssima, i vam dir, què cony ho hem de fer? Provem-ho aquest estiu, vam dir. L'estiu vam provar, i és que per molts que en fessin sempre ens en faltava.
No, això té una pinta impressionant.
Impressionant, i dic, l'hivern ja no n'haurem de fer, només el cap de setmanes. Doncs de tot l'hivern, tot aquest any, tot el confinament, n'hem hagut de fer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, tots els dies de la setmana. I té un èxit, i els restaurants ho diuen, diu, és que diu la gent, com el de crema a vegades de tipa, on deixo un tall, aquest se'n fotrien 2 o 3, me diuen. Perquè no
és que el recull està molt bo.
Diu, és fresc, a més... No sé, però t'ho juro, la gent que arriba a venir, fa 50 anys que fem recull, i a vegades sembla que tothom que conyeix, doncs aquest any amb la culpa del xuxu, perquè ha sigut la culpa del xuxu, la gent que ha arribat nova, perquè ha vist el xuxu o ho ha sentit a dir, i d'allò, no ho saps pas, la gent que ens reconeix degut a això. Ha sigut una explosió que... Sí, que aquest any deia mostri, aquest any tan dolent que era, i hem tret una cosa que... Bueno,
que és positiva, no?, d'aquest... I no, a més, és que, Núria, em dius... O sigui, teniu el recuit de drap que feu de tota la vida. Ara que feu el xuxu de recuit, sí. Teniu els...